Ah, va. De tanto buscar.
Y ahora tengo a dos Pepes, en este caso Pepe Montagut, que es de la Asociación Independiente de Llauradores de Nules, y a Pepe Llop, que es de la Asociación Independiente de Llauradores de Vila-real. Anem a hablar de esa Comisión de Agricultura que va a comenzar un 6 de febrero y va a acabar un 9 de maig. A ir concretamente Pepe Montagut em deia que les conclusions després de 11 sessions i haver escoltat a 50 ponents volia parlar de quines de què havia ocorrit, de què era la forma, volien sintetitzar-me el per què hem arribat al punt en el que estem. Bon dia, Pepe Montagut.
Hola, bon dia.
Bon dia, Pepe Llop.
Bon dia a tots.
I a tot això vull dir-los als oients perquè se posin un poc en context, que quan se decidís crear aquesta Comissió d'Agricultura és en octubre del 2019, s'acorda en el ple el 20 del 6, el 6 del 20, perdó, un any, bueno, quasi un any després que sí que se crea, i ojo, en octubre, no, en novembre del 2021 se fa efectiva la creació de la comissió. És a dir, si en el 2019 creiem que se té que fer una comissió d'agricultura o se creu convenient, fins al 2021 no se fa efectiva la creació de la comissió. Però encara n'hi ha més dades, no, Pepe?
Sí, o sigui, és que realment detectat un problema, pensem que estem parlant d'algo que coneixem. Probablement allò de lo que no coneixem no funcionarà de forma diferent.
Clar.
Entonces, si n'hi ha per part del Partit Socialista de Compromís i d'Unides Podem una proposta de creació de la comissió un 16 del 10 del 2019 i se pensa que és un problema suficient com per
crear una comissió,
clar. En quin cap
valga
la redundància, el que aquesta comissió no se faci efectiva fins a 2 anys després, concretament el 16 de l'11 del 2021. Han passat 2 anys i no se fa efectiva. Se publica i s'aprova el plan de treball d'aquesta comissió 3 mesos després, el 5 de l'1 del 2022. N'hi ha 53 compareixents que estan 3 mesos, des del 7 del 2 del 2022 al 9 del 5 del 2022. De veres que si tots els problemes que n'hi ha s'analitzen, s'estudien i se solucionen a aquest ritme, ens trobem una explicació de aquesta exigència que nosaltres estem donant contínuament a que senyores polítiques pónganse les piles, perquè aquesta no és forma de treballar.
Sí, en aquest cas jo el que me ve al cap és allò de imagines que vostès tenen que estar sempre pendent de lo que passa en els seus terrenys, en els seus horts. Si vostès per a acabar tenint una collita tingueren que fer una assemblea per a poder decidir si se va o no se va i quan se va o quan no se va, se quedarien sense tindre producció. Això és la sensació que jo tinc.
No, a mi me pareix correcte que se tinga que fer uns passos administratius.
Ja, però
lo que no és de recibo, lo que no és de recibo és que se plantege que la solució als temes és a través de la creació de comissions. Si analitzem esta comissió per analitzar la situació i les perspectives i les conclusions de la citricultura valenciana, ens trobem en que des de que se planteja la creació de la comissió hasta que s'acaba la compareixença i se publiquen les conclusions, pràcticament han passat 3 anys. Crec que no és la forma o l'agilitat que necessita la societat per trobar alternatives i solucions.
Anem a ser un poc més àgils nosaltres. Montagut diu que només n'hi ha una casa, una causa, i la més directa. 2 o 3 causes, diu, solo hay una, la más directa, y otras 2 o 3 causas por la primera.
Bueno, ells enumeren, bon dia, primer que res, bon dia a tots. Ells enumeren una sèrie de factors que creuen que són les causes de la crisi que tenim. Ahir només n'hi ha una, o després d'aquestes sessions, només n'hi ha una, que és la verdadera. N'hi ha 2 o 3 que depenen d'això. I les altres són, pues, en aquest cas, la demostració clara d'aquestes persones, dels 53 que han anat allí. N'hi ha uns quants que sí que ho coneixen i ho saben, però per a mi se ho callen. I els altres, què vols que te diga? A veure, si tu me presentes a mi...
Parle-li al micro, perquè si no els oients no m'ho sentiran.
Sí, perdó. Si tu me presentes a mi una sèrie de persones de conselleria, una sèrie de persones de la universitat, persones de, en este cas, del món laboral, realment aquestes persones no tenen a la seva abast el poder aconseguir o poder tindre una informació clara de quin és el verdader problema. Mira, t'has començaré per adelantar. La primera causa, una de les causes, és el minifundisme i la reparcel·lació, l'alta parcel·lació. Sí. Vaig a ficar-te només un exemple. M'és igual que siguin una fàbrica que 30.000. En una gran parcel·lació, una gran extensió de terreno, normalment pues, n'hi ha fraus més amples perquè els tractors puguin fer els tractaments tècnics necessaris. La mini parcel·lació, que és la de 2 o 3 fanecaes, tenen una plantació que antes diem els 5 d'oros, és a dir, ocupen quasi tots els espais i quasi tot se fa manual. N'hi ha un desavantatge i n'hi ha avantatges. Jo vaig a col·locar-te el número d'arbres d'una faneca d'una gran extensió a una extensió de 2 o 3 fanecaes. La gran extensió, en el seu ampliar de fraus, màxim que tindrà serà alrededor de 40-45 arbres. El minifundisme te col·loca fins a 60 i 70 arbres. Si fiquem el mateix producció, tant els arbres de la gran extensió com la de la xicota extensió, tenim, per exemple, ficar un exemple, a 60 quilos, 3.600 quilos el minifundisme i 2.700 la gran extensió. Si ara fiquem el mateix preu, tenim una diferència a favor del minifundisme de 225 euros. Però ara anem a l'altra part, els costs. La gran extensió té pues, molt bé els costs. Jo vull ficar-li 200 euros per faneca, que és el muntó, és a dir, de 550 euros que podem tindre nosaltres de cost en les parcel·les xicotetes, a el cost que poden tindre les grans extensions, que són 350, són 200 euros de diferència. Al final de la correguda resulta que s'equipara. No és tan gran problema el minifundisme com ells volen suprendre. No està ahí el problema de la grave crisi. Després podríem seguir parlant del residu número de persones agricultores professionals i de baja formació. A veure, de baja formació, què significa? Que no han tingut estudis a la universitat o algo? Perquè un agricultor, des del mateix moment que se dedica al seu cultiu, és un professional. I té més coneixements, No seran tècnics, però sí que seran pràctics, de lo que està ocorrint en el seu hort, lo que se pot fer o no se pot fer. Entonces, no anem a parlar de que qualsevol agricultor no té la informació ni la preparació. Els agricultors poden donar moltes lliçons a moltíssimes persones.
No, el problema és que si no ho fan bé, no tenen bona collita i, per lo tant, és absurd que estiguen pendents dels arbres. És a dir, diuen la baja preparació. Sí, sí, però és que resulta que quan un pot tindre una baixa preparació la primera volta, i però ja se preocupa ell de tenir una bona preparació o si no, no li renta. És que no cobra de ningú, cobra de lo que cull.
Ell se poden referir ahir, per exemple, pues, hi ha moltes persones que tenen la seva professió en altres sectors i que lògicament no coneixen d'agricultura, però aquesta persona fa dues coses, o ven la terra, o ha venut la terra, o resulta que ho deixa en mans de tècnics, ho deixa en mans de tècnics. O sigui, que és, en certa manera, no és una causa que siga molt important per la crisi que tenim. Podem seguir parlant de les causes que ell vos ha anomenat?
Sí. Una cosa era la reparcel·lació, ja que n'hi ha terres molt xicotets, l'altra la baixa preparació de la gent que està pendents dels seus terrenys, de que llaura els seus terrenys. Quina altra més? Jo, perquè vostè vaja sorprenent-vos.
Sí. Mira, ells diuen la poca dinamització del mercat de tierras, entre otros, ojo, fíjate lo que vaig a dir, entre otros, debido al alto precio de la tierra de cultivo, lo cual impide el crecimiento de tamaño. Estos señores ahí han dit...
Si jo vull que vostè me diga a mi quan valia... No, l'altre dia quan va vindre Pepe Llop me va dir que ell ha venut terra. Vostè, quina diferència... Quan ha baixat la terra avui en dia? És dir, claro, és que el preu de terra de cultiu...
Mira, n'hi ha una cosa que és molt clara. Fa 10 anys...
Sí, sí, 10, 10, eh?
Fa 10 anys, 12 anys, una faneca fàcil que estiguera al voltant dels 6.000 euros per faneca. Ara, una faneca molt ben venuda està per la meitat i un preu prou corrent està entre 1.000 i 1.500 euros.
Vale, i fa 30 anys no valia un milió de pessetes?
6.000 euros.
Però jo estic
fa 15
de...
anys. 15 anys.
I 30.
30,
15, i han però... arribat a pagar a milió d'euro la faneca.
Sí, jo, escolta, jo fa 15 anys, jo vaig 15 anys, vaig vendre a 6.100 euros.
Però és que...
A 6.100
claro,
euros.
És que,
és
aquell...
que ara no la paguen
claro,
més de 2.000
o 2.500. Sí, sí, però és que així ha hagut un temps en què se venia a milió de pessetes.
Milió de pessetes, 6.000 euros.
Però quan se parlava en pessetes...
En pessetes, sí. Sí, i ara...
I ara... Que... O sigui, imagineu-vos la quantitat d'anys que fa.
Pues per això t'estic dient
lo
jo...
El que s'ha devaluat la terra.
T'estic dient jo que això, aquests homes no saben de què van. Ficar que és l'alt preu de la terra, no saben ni conforme va la terra.
Però vostès saben perfectament que fa 30 anys hi havia terrenos o parcel·les que estaven en plena producció, que se paguen entre 800.000 pessetes...
Sí,
no?
Sí, sí, ja seran 800.000.
Millor... Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
És cert o no? Jo recordo sentir a mon pare parlar d'aixina.
I te'n diré més. En zones bones que claro. Ficava, el millor era millor i mig de pedetes.
Ojo, i de quants anys estem parlant?
Pues estem parlant de 20, 30 anys.
No tens raó o no?
Exacte, crec que tens raó.
O sigui, ara... i avui, quan se paga? Avui, ahir, després ahir, per
preus,
una faneta.
Si vols que t'hi gastan, els preus estan entre 1.000 i 3.000 euros.
Ojo. O sigui, han caigut com a mínim la meitat de fa 30 anys.
És del trimestre de la meitat.
Ojo, com a mínim. I a més, avui la producció costa, el que vam parlar l'altre dia, més de traure...
Claro.
S'ha multiplicat per 2.000.
Per això t'he dit jo que aquesta gent ahir no s'enterà del tema. I... Un altre punt que ells diuen és l'envejeciment de les persones,
sí.
Agricultores, i la falta de relevo generacional. Això és una obviedat. A veure, senyores de les comissions, economistes que hi ha ahí i tot. Usted, o sea, lo lógico que li pot passar a una persona és que si arriba a fer-se el professional d'un treball i no treu rentabilitat, se'l deixa el treball. I així, com resulta que no n'hi ha rentabilitat, perquè ja ho vam ja fa anys, que no n'hi ha rentabilitat, com volen vostès fer ajudes a joves perquè se dediquen? Qui és el jove que en el seu sano juicio va a ficar-se en la terra perquè, primer, per culpa seua, per culpa de la Unió Europea, a vosaltres vos estan arruïnant?
Sí, en este cas jo crec que sí que...
Pepe, no, Pepe.
Mira,
Pepe, heu tingut molta culpa de la joventut, exceptuant-te a tu, per exemple, que la tua filla sí que se dedica. ¿Vale?
Sí, entre altres coses. És a dir, si se dedicara a això, adiós muy buenas. Lo que passa és que com hi ha un patrimoni familiar, pues s'intenta mantindre ese patrimoni familiar.
Però és de les poques, eh?
Però on vaig és... jo no tiré ninguna culpa a la gent que ha participat a compareixents. Això és ningú dels 53.
Però és que ningú està tirant la culpa. El que estem dient
sinó que quan s'arriben a unes conclusions... I la meva crítica va a lo que aprofiten les comissions de les que tant se parla. Quan arribes a les conclusions, se parla que n'hi ha 10 conclusions. De les 10 conclusions, n'hi ha una que consideren la primera i òptima, que a tu te sonarà en seguida. L'opció òptima és l'aplicació del principi de preferència comunitària, com a òptima i realista. Ara, si tu vols que no t'enfrentes a ninguna de les conclusions per no solucionar ninguna, posa 9 més i entonces te pedràs en les altres per no arribar a la important. I si vas a les altres, t'entres en coses que a mi m'agradaria analitzar-les també. Per exemple, la quarta és implementar medidas del segundo plan de transición ecológica y la ley de estructuras agrarias del 2019. Esa ley de estructuras agrarias de la Generalitat, ¿quién ha segut la seva eficàcia tres anys després? Mm-hmm. És a dir, si les...
Fem una pauseta de publicitat i ho comentem, quina ha sigut l'eficàcia.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal. ¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Yo voy a pedir la nueva Grand Mac Extreme Cheese Roll. Me han dicho que es tan extrema que da vértigo. Hamburguesa de carne 100% vacuno con dos palitos crujientes de queso Gouda.
Los palitos de Gouda también están como complemento. ¿Pillamos?
Bueno, pues pedimos también Mac Shaker Fries Sour Cream y ya probamos todas las novedades.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
I continuem parlant d'agricultura, Pepe Montagut i Pepe Llop. Pepe Montagut continua dient-nos ISOs.
Sí, ells pues, fiquen una altra causa de la crisi de l'agricultura, i és l'exposició al clima, sequia, lluvies importants que provoquen pèrdues de cosetxes i tal. Això és una obvietat, això és una tonteria que ho diguen, perquè això fa mils i mils d'anys que l'agricultura sempre ha patit això. O sigui, que és algo que han tingut sempre ahir. No cal ni que perquem el temps en este punt. El que sí que m'agradaria ressaltar és el següent punt que diuen ells. La causa principal i directa, que ho ha comentat Pepe antes, de l'abandono se encuentra la falta de rentabilitat i cultivo, provocado al mismo tiempo por diversos factores. I el primer factor que fiquen és, ahí tenen raó, el exceso de oferta a los mercados europeos, però després fiquen algo que no és realitat. Tanto por expansión del cultivo en España como de países de la cuenca mediterránea y las importaciones de Sudáfrica y Cono Sur. Sí, señor, ahí le han pegado al vivo las importaciones de países terceros. Pero ojo, no me digau, no me fiqueu ahí, que la expansión de cultivo en España es una causa de la crisis. Eso es mentira. Y vaig a demostrarlo. Mira, el cultivo de España de cítrics en el año 2000, fa 22 años, teníem aproximadament hectàrea arriba avall, 332.000 hectàrees. Actualment estem en les 286 o 84.000. 46 o 48.000 hectàrees menys de cultiu. O sigui que quan teníem la major extensió de cultiu en Espanya, els preus se pagaven. les parcel·les eren rentables, la citricultura era rentable.
Ara hem que perdut 48.000 hectàrees de cultiu.
Hem perdut entre 45 i 50.000 hectàrees s'han perdut de cultiu. I les que se van a perdre, que ara ja veus per el terme horts abandonats, perquè quan veus creixer en un hort, la brossa és senyal de que ja l'abandono està allà a la volta de l'esquina, que diu Xina. És a dir, no se pot dir de cap manera que l'expansió del cultiu en Espanya és una causa de la crisi. No, senyor, vostè ho saben, ahir ho saben, ahir pràcticament davant dels que estan en universitat i això, que també ho saben, saben que l'única problema, el gran important problema que tenim nosaltres en la citricultura és la massiva entrada, la contraoferta, la massiva oferta de productes de tercers passius, perquè no hi ha que oblidar el que parlem de la llei de l'oferta i la demanda. Si la llei de l'oferta i la demanda seguia per l'excés oferta o per el defecte d'oferta, els preus pugen i baixes, tenen els seus altibajos. Però quan tu tens contínuament, tots els dies, excés d'oferta, excés d'oferta, excés d'oferta, no n'hi ha demanda. La demanda és estàtica, és la mateixa. Europa, si n'hi ha 500 milions d'habitants, no poden consumir com a 2.000 milions d'habitants. O sigui que la demanda és estàtica, però l'oferta és una opció per fer-te contínua. I ahir se derrumben els preus i els preus se'n van a terra. Ahir, precisament, és el problema.
Sí, sí, demanda és estàtica
i l'oferta és contínua, però, ojo, contínua i més augmentant. Entonces, desapareix l'oferta, estan ja de sobre producte al mercat i els preus se derrumben.
I el problema no és... És més greu encara en la Comunitat Valenciana, perquè... Si és cert que en el conjunt del país s'ha disminuït des del 2000 fins ara, si mirem un període més curt, del 2015 al 2021, realment en Espanya s'ha incrementat la superfície dedicada a la citricultura en 7.835 hectàrees. En la Comunitat Valenciana ha baixat en 2.000 hectàrees. Per què? Pues, bàsica i fundamentalment perquè algo no funciona en la Comunitat Valenciana.
En Andalusia i en Murcia tampoc.
Allí en els últims anys s'ha incrementat. És cert que en els últims 20 ha disminuït, però els últims anys s'ha trasladat cap allí. El tema, jo fa molts anys que estic defendent que no és un tema de cost, com ens parlen en tota l'economia. Així, per exemple, en el sector ceràmic. En el sector ceràmic sempre estem dient que hi ha que buscar un valor afegit al metro quadrat. No n'hi ha dret a que no siguem capaços de vendre com els italians, que venen dos i tres vegades més car el metro quadrat de lo que venem nosaltres. Així, el problema de la citricultura espanyola no és el preu de cost en funció d'eixa parcel·lació o no de la que parlava antes Pepe. El problema el tenen tant les finques xicotetes com les finques més grans.
Anem sintetitzant, que ja queda poc de temps. Pepe.
Bueno, los canales de comercialización volcados en la gran distribución que provocan una presión a la baja sobre los precios. Molt senzillo, la frase molt correcta. Si no n'hi haguera sobre oferta, no n'hi hauria aquesta pressió a la baixa dels preus. O sigui, així no és senzill. Però hi ha un altre punt que m'agradaria comentar, i és la falta de renovació varietal per la carència d'un mapa varietal actualitzat. Des de que jo recorde, ja fa molts anys, Martín Hernández estava entonces de consellera, que ella tenia l'obsessió de la reconversió varietal. Inclús te parlo de més lluny, de quan estava Maria Àngeles Ramon Llull, de consellera, que s'estava parlant de la reconversió varietal. A veure, quan s'ha vist clarament que les varietats protegides han tingut el seu baixó. Inclús algunes s'han quedat, com la Orri s'ha quedat algun hort per collir. Ojo, la Tango i el Nadorcot han baixat. O sigui, que les varietats protegides, el problema no és tindre una varietat protegida. La incògnita que jo m'hagués agradat, que haguera aparegut en algun puesto, que no apareix, un estudi sobre l'impacte que va a produir quan desapareguen les proteccions d'aquestes varietats. Adelantem-nos el temps. La Nadorcot d'ací 6 anys va deixar de tindre la protecció. Se podrà empeltar tot el que vulgui.
Sí.
Però és que d'ací 13 o 14 anys tindrem l'Orri i tindrem la l'altra la Nadorcot, ai, la Nadorcot, la, perdona, la Tanco. És a dir, varietats que ara estan protegides, que limiten molt les hectàrees, que sempre el comerç les defen, perquè són ells pràcticament els que el més tenen de producció, aquestes varietats, quan estiguen
lliures, d'estar protegides,
què passarà?
Ràpidament, alguna coseta que vulguin dir els dos, perquè si ens quedem sense temps. Pepe Llop.
Pues, bàsicament, que les solucions se donen des del coneixement. I una cosa, que tarda tant en traure unes alternatives i que arriba a tindre tantes conclusions quan reconeix que la primera i principal és l'aplicació del principi de preferència comunitària i després se diluís en 9 més que parlen d'agricultura ecològica, que parlen d'estructures, que parlen d'una sèrie de coses que estem tota la vida parlant i no solucionant, l'únic que ha canviat és l'excés d'oferta. I l'excés d'oferta ve donat perquè han obert el mercat primari del sector primari absolutament a tots i que no se fan en el sector primari les defenses comercials que sí que se fan en els altres sectors. I a este pas que s'ha primat el no sembrar blat, el no sembrar ordi, el no sembrar una sèrie de coses, a este pas, més pront que tard, patirem fam, perquè no perguem de vista que els graneros en Ucrània estan plens perquè estan bloquejats els ports, però la producció que puga haver en Ucrània està a punt de replegar-se, i si se té que replegar quan els graneros estan plens, aquesta producció del camp se tindrà que llaurar.
Montagut.
Sí, bueno, així hi ha algunes coses que m'agradaria, i per falta de temps no podem dir-les, però sí que vull referir-me a dos punts en concret. Els problemes de sanitat vegetal, com plagues com el cotoner de Sud-àfrica, el blight spot, i les amenaces graves del Krenning o RHLB. O sea, el que vostès no poden ficar, sí que poden ficar el cotonet, que vos ha supost un grave problema econòmic, perquè ha augmentat el cost en gran manera, però van vostès a dir-me que el problema que tenim per la crisi de la taronja és dos amenaces d'enfermetats que encara no tenim així? Home, per l'amor de Déu, si no tenim l'amenaça així, quan la tinguem, primer que hem de buscar vostès ja...
La solució per a que no arribi, l'amenaça.
Claro, que no arribi, però que no és una, ara no és un problema de la crisi que tenim. El problema el tindrem després. I després, el cost elevado de la mano de obra de la recolección de los inputs. Senyor mío, la mà de obra... Hombre, això és senzill. Anem a col·locar els jornals d'Egipto, els París bé, o els de Sud-àfrica. No diguem tonteries, que ja n'han dit prou. L'única cosa i l'única veritat així és que ens sobren taronges de sobreoferta dels tercers països de Sud-amèrica, de Sud-àfrica, d'Egipto, de Marruecos, en fi. Quan això se talli, entonces haurem solucionat el 80% de la crisi.
Pepe Montagut, gràcies per haver vingut. I Pepe Llop també, com no. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ay, qué pena con usted. Se acabó el aguardiente.